punts a la pista del Gran Canària. En Fórmula 1, Fernando Alonso ha debutat per la porta gran amb Aston Martin. L'asturià va acabar tercer al Gran Premi de Bahrain, el primer de la temporada, darrere de Max Verstappen i el mexicà Checo Pérez. És el primer podi de l'asturià en 2 anys i Fernando Alonso no se'n sabia ni a venir.
Un sueño cumplido porque, bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace 8 meses nunca hubiese pensado que estaríamos luchando con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Creo que hubiese dicho que no haríamos ningún podio en este 2023, y ojalá en el 2024. Creo que es una sorpresa para todo el equipo, así que hay que aprovecharlo, disfrutar el momento.
Carlos Sainz va acabar finalment quart. Mentrestant, a Anglaterra, el Liverpool va golejar 7-0 al Manchester United a la victòria més ampla de la història d'aquest clàssic anglès. Per posar en perspectiva, l'equip a qui el Madrid li va clavar 5 gols a l'anada dels 8ers de final de la Champions, n'hi ha fet 7 a l'equip que va fer fora el Barça a l'Europa League. Això ho ha escrit l'Albert Pedrol a l'estil Nacho de Sanahuja. No sé si m'interpreta. A la Lliga Femenina, el Barça va golejar 5-0 al Villarreal i continua líder invicte de la Lliga, mentre que el Llevant les Planes va empatar a 2 contra el Betis i ja té 3 punts sobre el descens. Tot això el dia en què el Barça d'hoquei patins va aixecar la 25a Copa després de guanyar 2-4 al Liceu de la Corunya. L'entrenador Edu Castro es va desfer en elogis al seu porter Sergi Fernández al Superesports de RAC1.
Els reis de la Copa són els porters. Si els porters estan bé, això ens permet estar molt tranquils i allargar tant de temps al 0 en el partit, crec que avui ha estat clau.
I a l'Europeu de l'atletisme de pista coberta, el català Adel Metxal es va penjar la plata als 3.000 metres i el gallec Adrián Ben va guanyar l'or als 800, tot plegat en una última jornada marcada per l'ensurt de Quique Llopis. El català va caure a la final dels 60 obstacles i el van haver de portar a l'hospital. Per sort, des d'allà va dir que no tenia res greu. I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1. Ah, no, perdó, el trànsit.
L'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus del 9 al 12 de març us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. S'ha complicat la circulació a l'AP7 a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda, on hi ha hagut un accident que fa tallar un carril en sentit sud i genera 7 quilòmetres de congestió fins a Montmeló. Ja s'ha obert, això sí, el carril tallat a l'A2 per la zona de Sant Vicenç dels Horts per una altra incidència que encara fa acumular 5 quilòmetres de cues en sentit est. I a la resta de carreteres, els trams més afectats són l'AP7 entre Granollers i la Roca en sentit sud, amb 2 quilòmetres. A la C58 hi ha cues amb un cadí reixac en els dos sentits i a les rondes també es mantenen les cues sobretot en sentit sud, amb 6 quilòmetres a la B10 entre el Nus del Besòs i la Barceloneta, i a la Ronda de Dalt hi ha aturades en pràcticament tot el tram entre Canyelles i Pedralbes. És tot des del RAC. Molt bon dia.
El món a RAC 1, amb Jordi Bastell.
Són les 9:02. Comença la tertúlia, però abans hem d'anar cap allà a l'Hospital Clínic perquè ha començat la roda de premsa sobre el ciberatac. La direcció de l'hospital i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya estan explicant què ha passat exactament. Té la paraula Sergi Marcén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital. De seguida, Benet Iñigo, des del lloc dels fets.
Doncs vam aplicar tot el protocol de ciberseguretat perquè estaven rebent un atac. A les 11:30 comença el pla d'actuació i comencem a identificar quina ha estat la causa i què és el que està passant a l'hospital. Veiem que tenim un atac fet pels hackers anomenats Ransom House, que el que en fan és encriptar tota la informació dels servidors virtuals i a partir d'aquí doncs, també tenen una captura d'informació que a dia d'avui encara estem analitzant i ens comencem a treballar per fer la recuperació de la informació i poder tornar mica en mica a la normalitat. En aquest moment estem treballant per determinar l'abast d'aquesta filtració, o sigui que diuen que no sabem fins a on ens ha afectat. Crec que m'he quedat sense... No? Sí? Dir-vos que ens hem posat també en contacte o estem treballant col·laborativament amb Mossos per veure d'on ha sortit aquest atac, igual que també ho estem fent amb l'Interpol, perquè el que sí que podem dir és que no és un atac que ha vingut des de l'estat espanyol, sinó que ha vingut des de fora, i en això doncs, estan investigant Mossos i Interpol. Agrair la col·laboració de totes les entitats i proveïdors, tant de telecomunicacions com empreses proveïdores de la Generalitat de Catalunya, perquè gràcies a ells ahir la nit, a les 10 de la nit, ja estàvem instal·lant nous servidors per poder seguir treballant, i aquest dematí subministraran més de 100 equips amb connexió a internet per poder seguir donant serveis des de l'hospital. És important també dir que dintre d'aquest atac no hi ha hagut cap tipus d'atac a la base de dades SAP de l'hospital, per tant s'ha vist protegida, i gràcies a les còpies de seguretat que teníem dintre de l'hospital doncs es podrà salvar molta de la informació. Tot i així estem revisant si aquestes còpies de seguretat estaven compromeses o no per poder-les recuperar. Dit una mica això, no sé si Tomàs vols...
Tomàs és Tomàs Roy. Recordem que Tomàs Roy... Hola, Benet, perdona, que no t'he dit res encara.
Bon dia.
Ara parlarà Tomàs Roy. Pendents...
Sí, exactament. Pendents una mica també de les explicacions. Fins ara hem donat explicacions tècniques de com ha sigut l'atac, però de saber aquesta afectació a la dinàmica de l'hospital, doncs com continuarà i quin calendari, si n'hi ha, doncs està previst. Recordem que de moment s'han anul·lat totes les consultes externes i les operacions no urgents, val. Per tant, a veure si ens informen de quan es podrà reprendre.
És Tomàs Roy, director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, qui agafarà la paraula.
Veure que estem parlant de tots els entorns virtualitzats. També dir que dintre del que serien el vector d'entrada i com actua l'adversari. Hem identificat l'adversari com a una empresa de cibercrim anomenada Ransom House. També determinar que les tècniques que utilitza no són les seves clàssiques, sinó que estem veient un atac sofisticat i complex de la pròpia evolució del ciberatacant. Per tant, denota també el fet doncs, de les capacitats d'evolució que tenen els atacants. També estem fent les tasques per evitar futurs compromisos, per tant, l'aïllament de tot l'entorn sanitari respecte al clínic. També s'han fet preparar polítiques de restricció per intentar, en la fase de recuperació dels sistemes, evitar doncs, que es vegin compromesos novament a les informacions dels sistemes, i per tant aquesta recuperació ha de ser en fases graduals, és a dir, hem de permetre prioritzar aixecar els serveis, però també ho hem de fer vetllant primer de tot la contenció de l'impacte que es pugui tenir en els danys, i després cadascuna de les capacitats que tenim de restauració gràcies a que les còpies s'estaven custodiant offline, no estaven en línia i per tant no han pogut ser atacades, això ens obliga a recuperar gradualment i vetllant doncs, que en cap cas això comprometi o menys tingui les tasques de recuperació. És una feina gradual per fases i per tant després el que s'està fent és la identificació mitjançant investigació de quina és totes les accions que s'han portat a terme per evitar el que es diu en l'entorn de ciberseguretat, la persistència o que l'atacant hagi pogut romandre latent dintre dels sistemes o encara tingui capacitats que li poguessin permetre desenvolupar-se novament diríem, fent el seu impacte. Per tant, no només és una tasca que evidentment prioritzem de recuperació, sinó també d'anàlisi de l'afectació i investigació de les capacitats per evitar que aquesta recuperació sigui definitiva.
Bé, moltes gràcies. Si us sembla, faig referència a l'afectació que ha tingut l'hospital des d'ahir al migdia.
Ara, aquesta és important, perquè, repeteixo, ara és directament les afectacions que ha patit el clínic, és el director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Antoni Castells.
Íntegre, però la comunicació d'aquest sistema amb tots els aplicatius departamentals, internament i externament, està malmesa, no està funcionant. Això vol dir que no podem accedir a la informació dels nostres malalts en el sistema d'informació, no podem volcar-hi informació ni podem recuperar. Ahir era diumenge, és un dia que funciona bàsicament l'activitat urgent, i aquesta activitat urgent es va fer amb normalitat, treballant en paper, això vol dir que treballant més lentament. Vam poder fer tot tipus de procediment, diagnòstic, vam poder fer analítiques, vam poder fer totes les intervencions i procediments urgents que s'acostumen a fer, però sí que és cert que per intentar disminuir la pressió a nivell del servei d'urgències vam demanar als hospitals de la ciutat de Barcelona, de Bellvitge i també de Badalona, juntament amb el servei d'emergències mèdiques, que derivessin el transport sanitari urgent cap a aquests hospitals. Això va fer que l'afluència a urgència fos menor que l'habitual. Evidentment, van venir la gent que va venir pels seus propis mitjans i els vam atendre correctament, com fent sempre, però sí que al treure la pressió d'aquests malalts, moltes vegades malalts de codis crítics, de codis urgents cap a altres hospitals, ens va baixar la pressió. Tots els pacients hospitalitzats, que són més de 800, van poder ser atesos correctament, com fem sempre, evidentment utilitzant la informació en paper. Això és fruit de que vam poder recuperar informació als plans de medicació de la nit abans. I aquest plans de medicació en paper són amb els que hem estat treballant fins a hores d'ara. Podem realitzar proves radiològiques, podem fer proves analítiques, però aquesta informació no es volca al sistema per aquest problema de comunicació que els hi comentava. Per tant, tot aquest procés s'ha hagut de fer de manera manual, laboriosa. Vam reforçar l'estructura, bàsicament l'estructura de lliterers i de personal administratiu, que van venir a treballar ahir diumenge per facilitar la comunicació entre els diferents departaments de l'hospital. Ahir al vespre, veient que l'impacte de l'afectació estava clar que avui dilluns no recuperaria, doncs vam fer un segon pla de contingència sobre l'activitat d'aquest dilluns. I aquest pla inclou la suspensió de la cirurgia electiva, la suspensió de les visites a consultes externes. Això estem parlant a les tres seus de l'hospital: la seu Villarroel, la seu Maternitat i la seu Plató. I al mateix temps també hem anul·lat l'activitat del centre d'extraccions pel que fa als pacients que venen de fora. Internament, repeteixo, podem fer qualsevol tipus de procediment, diagnòstic o terapèutic, però sí que hem frenat aquestes actuacions: consulta externa, cirurgia electiva i centre d'extraccions. Funcionem, tots els gabinets d'exploracions estan funcionant en normalitat, la farmàcia ambulatòria també funciona en normalitat, evidentment la farmàcia dels pacients ingressats es veu afectat perquè les receptes s'han de fer en paper, i farmàcia tarda més en preparar la medicació perquè els sistemes de farmàcia també són automatitzats, són informatitzats, i per tant en aquests moments la búsqueda de la medicació es fa manualment. L'afectació no és únicament a l'Hospital Clínic, sinó també afecta al CASBE. El CASBE és una entitat de primària que està cogestionada per l'Institut Català de la Salut, l'ICS, i l'Hospital Clínic, i utilitza el sistema d'informació de l'hospital. I, per tant, els tres centres de primària del CASBE, que és Casanova, Borrell i Les Corts, en aquests moments també estan sense sistema d'informació, treballant en paper i atenent fonamentalment les urgències. I, per últim, també el nostre centre de recerca, que és IDIBAPS, que també utilitza la mateixa xarxa de l'hospital, evidentment tampoc pot en aquests moments accedir a la informació. Els hospitals a dia funcionen amb normalitat, perquè s'han pogut recuperar de nou còpies de medicació que ja venien preparada la setmana passada o d'ahir diumenge, i per tant podem atendre els malalts en aquests dispositius. Res més, només agrair un cop més als professionals de la casa, que ahir diumenge van venir molts d'ells que no els hi tocava, per l'esforç, per la paciència, per transmetre aquesta preocupació a tots els pacients que vam atendre. Molt especialment agrair a la direcció de sistemes, que des d'ahir està treballant sense parar per intentar aixecar el sistema quan abans millor. Agrair també als hospitals de Barcelona, Vall d'Hebron, Sant Pau, el Mar, Can Ruti i Bellvitge, pel suport que ens van donar ahir i que avui ens continuen donant per atendre els malalts crítics que no podem rebre aquí. A Salut, el Departament de Salut, per ajudar-nos a coordinar tot aquest procés, i el Servei d'Emergències Mèdiques també per facilitar aquest trasllat de malalts que, en lloc de venir en aquest hospital, van poder redireccionar cap als altres. Jo crec que aquesta és la informació que us volíem proporcionar, I ara sí que estem a la vostra disposició per qualsevol pregunta que considereu adient.
Estem parlant d'una cosa que jo és que el país hauria... Un país, jo crec que això és la gran notícia d'una de les grans notícies de l'any. Estem parlant de que han atacat, des del punt de vista... És un ciberatac a un dels hospitals públics més importants que tenim, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat. Estem parlant de que s'han ajornat operacions, intervencions quirúrgiques, que s'han ajornat, que no, la gent no pot anar a les consultes, i el més bèstia, que és que les sessions de radioteràpia també s'han hagut d'ajornar. Estem parlant de coses molt bèsties que de seguida ho comentem. Ara de seguida anem una altra vegada amb el Benet Iñigo, però permeteu-me que acabi els apunts, com sempre.
Premi A en va d'emprenedora. Com a autònoma, saps que la A està dins teu. I tot el que has aconseguit es mereix un reconeixement. Participa en el Premi A de CaixaBank i comprova com pots guanyar un premi de 6.000 euros. T'hi pots inscriure online fins al 17 de març.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Quart de 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Pere Mas.
Hi ha una frase que diem molt en aquest programa, però ho diem des d'un altre punt de vista, però que avui agafa, des d'un punt de vista numèric, agafa força, que és que n'hi ha més fora que dins. Saludem a Pablo Iglesias. Hola, Pablo, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Mònica Terribas, que també avui no és aquí als estudis. Hola, Mònica, bon dia.
Molt bon dia.
I Miquel Samper, que ens enyora tant, que ens entra de negra nit de matinada des de Nova York, suposo que deuen ser les 3 i 17 del matí. Hola, Miquel Samper, bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia, bon dia.
Estàs com una campana.
Efectivament.
Busqui llocs que hi hagi neu, perquè sí, la trobi a faltar.
Teresa Cunillera, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I hola, Màrius Carol, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Per trepitjar l'ull de poll, el Pere Mas. Què tal, Pere?
Bon dia, Magria, des de la cadira normal, sí, aquí a l'esquerra del pare.
Efectivament. No. Això que està passant, el que va passar ahir, és molt greu, molt greu, perquè, repeteixo, estem parlant de gent que no podrà, que hi ha hagut afectacions, no només, deia ara el director mèdic del Clínic, al propi Hospital Clínic, sinó els caps de Villarroel, de Borrell, vaja, de molts de les Corts, de Plató, del carrer Casanovas, vull dir, és que és una barbaritat, al marge del que significa això d'ajornament de visites, d'ajornament de radioteràpies que s'havien de fer avui. Mira, per posar un context, perquè molts cops nosaltres no sabem exactament de què estem parlant i què significa tot plegat, hi ha un expert que ens acompanya quan hi ha casos com aquests, que és en Bruno Pérez Juncà. Bruno Pérez Juncà, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Això és molt greu, eh?
Sí, és greu, però aviam, ja n'hem passat d'aquestes, n'en passarem més. Recordeu que els experts en ciberseguretat sempre us estem dient aquesta amenaça real que existeix. Estem demanant que la gent es posi les piles, que facin els deures d'una santa vegada, perquè això és, la gent pensa que això a mi no em tocarà, i realment et toca. Aquest cas, com tu estàs veient, realment és greu. Penseu que tenim una dependència tecnològica absoluta i estàs obligat a tenir plans de contingència. Has de saber què passarà si un dia et cau la teva infraestructura. Quan cau en el món sanitari, et seré sincer, a mi no em preocupa gaire, perquè el món sanitari ha demostrat que té una resiliència absoluta. Mai de la vida els hi aturaran el servei. Aguantaran com sigui, amb un paper, amb un bolígraf, com sigui, t'aguantaran. Però ja veieu que són un dels sectors més castigats.
Hem sabut fa uns minuts, perquè ens ho deien en aquesta roda de premsa, que al darrere d'aquest atac hi ha una organització que es diu Ransom House. Saps qui són i per què estan interessats en fer això, exactament?
Aquests són, tenen una manera d'operar divertida. Bueno, divertida. Tenen una manera d'operar que el que te fan és testant en grans infraestructures i el que et demostren és la vulnerabilitat que tenen. El que t'estan demanant és poseu-vos les piles, o sigui, hem pogut arribar, hem entrat fins la cuina i us traguem les dades, no? És una mica la manera que tenen que fer, que és reivindiquen amb aquests ciberatacs la falta de defensa o la falta d'acció en moltes institucions. Aquí tothom es pensa que tot està arreglat, que tot funciona i tot està previst, i s'està demostrant, malauradament, que aquí encara falta una mica de deures.
Se sap exactament d'on són els de Ransom House o quan són?
Aviam, saps que se juga molt sempre amb aquests anonimats que te proporciona internet, no? Saber qui són, doncs no, perquè si no, per això fixa't bé que t'està entrant ja directament no només Mossos, sinó directament t'està entrant Interpol, no? Perquè t'actuen des de països diferents, a més són grups que els membres no són del mateix país, al contrari, hi ha una motivació i és complicat de saber realment qui hi ha darrere d'aquests grups anònims. És complicat.
Ja, quan ens pots explicar què és exactament un ciberatac ransomware?
Mira, sí, un ciberatac ransomware es troba una vulnerabilitat en el teu sistema, sí, de manera que se t'hi pugui entrar. Hi ha mil maneres d'entrar-te, des d'un phishing, o sigui, un correu electrònic d'aquests que tu cliques i a partir d'aquí ja t'accedeixen, o en aquest cas sembla ser que és fallo d'una vulnerabilitat que es va detectar en el sistema de virtualització, ¿vale? En l'hipervisor de la virtualització. És una vulnerabilitat que va aparèixer el 3 de febrer, que el fabricant te la donava el 23 de febrer, per això sempre us diguem, sisplau, les actualitzacions, quan surt una actualització, l'has de fer. A partir d'aquestes vulnerabilitats, agafen el control del sistema, estan dins de casa teva, sí, tenen accés a la teva informació. I el que fa l'atac de ransom és t'agafa la informació i se t'encripta, val? Però se t'encripta amb una clau d'encriptació que a més és rotativa i a més ja no s'encripta amb una sola clau, perquè abans forenses ho podíem recuperar-ho, sinó que t'encripten amb diverses claus, de manera que tècnicament és totalment impossible de desencriptar i et quedes amb la teva informació però no pots accedir. O sigui, tu fas doble clic amb una foto i no la pots obrir. Per què? Perquè està totalment encriptada. I el que et demanen amb un atac de ransom és que paguis una quantitat de diners per donar-te el programa que et desencripta tot això. Aquesta és quan és l'estafa normal i no és una estafa amb dos o tres passos, la doble o triple, com es diu ara, extorsió. I que la segona extorsió és quan t'agafen les dades i a més se les emporten i et diuen que te les publicaran perquè tu paguis perquè no ho publiquin. I sembla ser, malauradament, per la manera de fer i qui són, que és el que passarà aquest cas amb el clínic. Ara s'ha de veure amb les forenses de comunicacions, saber fins a quin punt s'han pogut emportar dades i quines dades s'han pogut emportar.
Quan poden demanar de diners?
Mira, el tema de diners, jo crec que no demanaran que els diguéssim els responsables no es posaran ni en contacte amb ells. Per què? Perquè tenen les còpies de seguretat, les tenien offline, aquí havien fet els deures, ara és molta feinada de recuperar-les, la veritat és un sistema molt gros i no serà senzill tornar a reconstruir-ho tot, sort que tenen còpies d'aquestes offline, però pensa que els extorsionadors aquests et coneixen molt i molt bé. Com que t'han entrat fins a la cuina, saben la teva comptabilitat, saben el que pagues, saben els diners que tens, fins i tot, i ja te demanen en proporció del que tu tinguis. M'he trobat amb petites empreses que fins i tot me'ls han demanat 800 euros perquè sabien la capacitat que tenia aquesta gent i no et demanaran bestiesa. Home, hi han hagut casos d'hospitals d'altres països que els han arribat a demanar 4 i 5 milions d'euros.
Jesús. Però,
perquè tinguis una idea.
Hem d'estar preocupats, la gent, que algun cop o altre hem passat pel clínic?
heu d'estar preocupats. Per lo que han comentat, les dades clíniques no s'han filtrat, ¿vale? no han sortit, no s'ha atacat aquests serveis. Sí que pot haver-hi algun tipus d'informació que corrigués per algun escriptori d'algun equip, ¿vale? Clar, estem parlant d'una magnitud d'un sistema molt i molt gros, a saber què hi havia per allà. Aviam si algun usuari t'ha deixat alguna dada teva per allà. Preocupats, és que fins que no se sàpiga realment què s'ha filtrat, no pots cridar el mal temps, o sigui, s'ha d'esperar. Veurem, no et puc dir això, si has d'estar molt i molt, molt i molt preocupat. Quan se sàpiga, sí. Sí que hem de ser curosos nosaltres mateixos, estem demanant i exigint privacitat, però els que primer de tot hem d'agafar consciència som nosaltres de la nostra privacitat. Ara, i no publicar tan lliurement les coses.
Ara en parlarem de seguida d'això, perquè llavors això ho farem petit per tots els usuaris, que ens agrada molt parlar amb en Bruno Pérez Juncà moltes altres vegades, expert en ciberseguretat, perquè això també ens ho posi a nivell domèstic gairebé. Pregunto al Benet Iñigo des de l'Hospital Clínic de Barcelona, que em sembla que té alguna dada a portar, i per, és a dir, fent de Sidecar el que està apuntant el Bruno Pérez Juncà. Benet, mira que el teníem aquí. El teníem fa uns moments, però em diuen que no. Bruno, la recomanació és no pagar?
Home, i tant, sempre la recomanació és no pagar. Aviam, pensa que estàs parlant amb màfies. Tu parlar amb un extorsionador, amb un mafiós, hi ha una estadística que demostra que les empreses que han pagat, casualment, al pocs mesos han tornat a ser atacats. Per què? Perquè passes a ser un VIP, saben que pagaràs, doncs, per tant, et continuaran atacant. És així de senzill. El consell sempre és no pagar, però ja et repeteixo, ara mateix el problema no és en no pagar, sinó el problema està en aquesta doble extorsió que et fan, que és que se t'emporten les dades i te les filtraran, no?, com a mesura de pressió.
Benet, ara sí.
Sí, doncs mira, precisament era per confirmar això que apuntava en Bruno, eh? Els tècnics de l'Agència de Ciberseguretat acaben de confirmar que aquest atac ha fet aquesta doble extorsió, ha encriptat una part de la informació i alhora tenen evidències que hi ha hagut algun tipus de filtració de dades, però encara no saben quines dades exactament s'haurien extret, quin tipus de dades estaríem parlant. També han explicat que de moment encara no hi ha cap petició de rescat ni cap comunicació per part dels hackers que haurien protagonitzat aquest atac. I per la banda més assistencial, els responsables del clínic reconeixen que ara mateix no tenen ni calendari ni previsió de quan podran recuperar les diferents activitats, espero que siguin els propers dies, ni tampoc tenen manera d'avisar als pacients que tenien una cita mèdica, doncs de dir-los que s'ha anul·lat. L'única manera és a través nostra, dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, perquè no tenen accés, diguem-ne, als calendaris, mails o telèfons dels pacients que avui, demà o demà passat, doncs podrien tenir una cita amb el seu especialista.
Quina barbaritat. Bruno.
Sí, ja t'ho dic, és la manera d'operar d'aquesta gent. Això el que ens fa és fer veure a tota la població que tothom pot ser víctima d'això. Jo demano, sisplau, al teixit empresarial català, que es basa en petita i mitjana empresa, que, sisplau, poseu-vos les piles. Per què? Perquè els cibercriminals estan invertint molt. Fixa't bé el que et deia en Tomàs Roy. Diu, és que aquesta manera que ens ha atacat és nova. O sigui, van canviant el seu modus operandi. Aquesta gent estan invertint molt de temps. A més, hem de ser conscients que els atacs et venen sempre en cap de setmana. Això vol dir que tu has de tenir el teu servei preparat, ho sento molt, durant el cap de setmana, i has de fer aquesta previsió, has d'estar vigilant constantment, i sobretot el que estan fent els cibercriminals és que ells estan invertint. La petita empresa catalana no està invertint en ciberseguretat. I ara mateix hi ha un desfase molt gros. Sí, mira, perquè m'entenguis, els cibercriminals ara mateix van amb tancs Jaguar d'aquests últims, o Leopardo, com es diguin, i nosaltres, Macasondena, anem amb un tanc de la Primera Guerra Mundial. Això, la batalla està totalment, ara mateix, descompensada.
Què hauríem de fer, per tant? Llavors, aquestes petites i mitjanes empreses vol dir invertir molt més en defensar d'aquests possibles atacs?
Sí, invertir i sobretot tenir plans de contingència. Aviam, de caure caureu, O sigui, ho sento molt, tens tots els números. És que és anar a la rifa, ja t'ho dic, amb totes les combinacions possibles. Doncs tu t'has de preparar i dir, jo sé que un dia cauré, ho tinc claríssim. Ara, aquest dia que caigui, sí, com m'aixecaré? Quant de temps trigaré? I fer proves, o sigui, has de fer la simulació. És com amb un incendi. He que m'entès a poc amb el temps que tu has d'agafar i has de fer un simulacre d'incendi i per quina porta sortiré i on m'agruparé, etc etc. Doncs això és un mateix amb un ciberatac. Què passarà el dia que la meva infraestructura tecnològica, de la qual depenc, se m'acau? Doncs el dia que em caigui, doncs guita, jo tinc aquest pla, diguéssim, d'evacuació. Faré això, aquest pla de contingència. Tinc aquestes còpies de seguretat? Sí. Les tinc offline? Sí. Les tinc encriptades al núvol? Sí. Doncs poseu-vos les piles, és que no hi ha més, perquè això és una realitat i ja veus el que passa, que t'acau tot un servei.
Parles de les petites i mitjanes empreses i la gent que no és petita i mitjana empresa, la gent del carrer, que hem de... Clar, perquè aquesta és una altra. És a dir, cada vegada més, Bruno, tenim un problema que és que cada... Clar, la gent gran, o no tan gran, que rep un SMS, que no un WhatsApp, un SMS amb, que li diu al, un teòric banc que obri allà, clica i està dins.
Val, aquí ara m'escalfes, perquè és que aquí és on me començo a emprenyar una mica, m'entens? Aviam, si tu amb una persona gran tu li dones un telèfon mòbil, sí, recorda que tu tens la responsabilitat de protegir en aquesta persona, sí? I si, quan el vas a visitar, li has d'anar i li has de fer les actualitzacions. Algú s'ha de responsabilitzar, sí? I de fer les coses com són. A tu a casa, aviam, quants de vosaltres teniu còpia de seguretat de les fotos del telèfon? Si no les feu. Sí, el que fas és, quan te compres un telèfon nou, ho passes tot a l'altre canto, però tu no fas còpies de seguretat del telèfon, i el telèfon te'l cardaran, el trencaràs, etc etc. Clar, és agafar aquesta mesura de prevenció. Has de dedicar temps a la prevenció, perquè aquest atac te'l faran, però el que passa és que són uns mantes, uns vagos, uns còmodes, de dir, i els deures no els fem. I és tan fàcil com això. Si tu no fas els deures, el dia que te caigui el paquet, doncs rebràs. És així de senzill.
Ximpum.
No,
si és que jo t'entenc perfecte. Mira, home, és que hi ha una cosa que... Perdó, algú vol parlar? És que no sento algú fora? Ah, deia que el cibercrim, avui explicàvem els apunts, mou més diners que la droga. Ojo, que ja estem parlant, sí. de que... Més que la droga, Digues, Bruno.
Bueno, però ara riuràs. El cibercrim s'ha reorganitzat, val? I ja no són els cibercriminals els que fan l'atac, sinó que venen la seva infraestructura a altres bandes criminals, sí?, perquè ells puguin atacar. Això es diu crime as a service, vale? De dir, guita, escolta, banda criminal, jo tinc una infraestructura en la que puc fer ransom, amb la que faig phishing, en la que faig aquest tipus d'estafa. Jo te la venguen a tu, te la llogo perquè m'entenguis, i jo només m'emporto una petita comissió. Què estan fent els cibercriminals? El que nosaltres us diguem que feu a vosaltres, que és posa't a capes de seguretat, sí? I ells se posen intermediaris pel mig i cada vegada estan més segur. I per això ara mateix el crim és un servei, es ven com a servei i tu el pots contractar-lo.
En sèrio?
Coi, clar, no us faltaria.
Mare meva. Màrius.
Això si en rendim.
Això
si
funciona
rendim.
Així.
No.
I si en dic? Rendim, diu
no,
el Màrius.
No, que... Escolta, hem creat una societat que no pot prescindir de la tecnologia. O sigui, tot està basat en la tecnologia. I aquesta tecnologia està permetent, diguem, que uns, perquè són criminals, i altres, perquè són uns vius, entren en les nostres vides. És a dir, en aquests moments, com a ciutadà, tu et sents molt orgullós de tenir un mòbil i passar-t'hi... Mira, ara estan tots els que estan aquí, estan tots mirant mòbil. No sé què mireu. Però bé,
vull dir,
ens passem cada dia, però de promig, 4, 5, 6 hores, mirant no se sap què, val? O sigui, no podem prescindir de la tecnologia. Treballem amb pantalles, amb l'iPad, amb l'ordinador personal, amb el mòbil, etc. Tot ens arriba per aquí, paguem. I al final han creat una societat que el resultat final és que ens sentim impotents davant d'ella. És a dir, i dient això, el món pensa, Mario és un reaccionari, perquè també hi ha altres moments de la història, i va haver la revolució industrial. No, però estem davant d'una altra cosa. Estem davant d'un fenomen que, bueno, l'intel·ligència artificial, bueno, intenta substituir les persones. No passa res, no passa res. Però vull dir, cada vegada tenim menys possibilitats de reaccionar contra la intromissió constant a les nostres vides de, bueno, els dolents. I els dolents, uns són dolents que van amb antifàs, com el Caco Bonifacio de la nostra infantesa, i altres són molt sofisticats. I altres són empreses que guanyen molts diners i que també entren a les nostres vides. I altres... O sigui, al final, tu, jo no sé això on ens porta. Clar, perquè jo t'estava escoltant i, home, no sé, dius, és que la gent ha de dedicar temps i tal, i no sé què, i diners a protegir-se i tal. Sí. Bueno, escolta, jo pago impostos. O sigui, abans, jo se suposava que amb els meus impostos, no sé, l'Estat, a través del Ministeri d'Interior, del no sé què i tal, 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 protegia les nostres vides. Ara, la incapacitat, perquè... la tecnologia va tan ràpida que pots tenir la millor policia cibernètica del món. Sempre van per davant. I davant d'això, l'únic que pots fer és aixecar les mans i rendir-te.
Conillera, sí. I seguim...
A mi, Bruno, una cosa que m'ha interessat molt quan parlaves de la individualitat, o sigui, de cadascú de nosaltres. Mm-hmm. Però és que cadascú de nosaltres, per molt que ens vulguem protegir, és a dir, tot ens obliga a estar connectats. Sí. Si jo no vull estar connectada, no podria viure. No podria viure perquè no podria operar al banc, no podria tenir el contacte de sanitat, no podria, en fi, agafar bitllets de tren, en fi, tot aquest tipus de coses.
Ni vacunar-te, no? ni
efectivament.
Trobar
llavors,
a l'hospital.
Clar, jo sí que procuro ser curosa, però per què jo m'he d'educar, o jo m'he de gastar diners, o jo m'he de... tal, quan se suposa que el que m'ofereix el servei és el que ha de tenir la cura de que aquest servei estigui blindat. Perquè, efectivament, com diu el Màrius, és veritat que avancen a una velocitat tan tremenda, són inventors de les tecnologies, en fi, ara el tràfic que hi ha de venda de tecnologia, segons dius tu, home, no pot ser que la càrrega de la prova caigui, parlo per mi, sobre mi, que el dia que rebo un SMS que em diu linki aquí, que té un problema al seu compte, si en lloc de ser, bueno, pues una mica prudent i no feu, ho faig i resulta que m'han buidat el compte. Llavors jo, com li dius individualment a cada persona que es pugui defensar d'algo que et sobrepassa absolutament?
Bruno.
Mira, te seré molt clar. Malauradament estem a dins de la tormenta perfecta, val? La tormenta perfecta s'ha fet perquè, com molt bé esteu dient, tens una dependència tecnològica absoluta. Estem en una societat que o et connectes o no existeixes. Realment estàs fora d'aquí. A més, aquesta tormenta perfecta es basa en el desconeixement tecnològic de la societat. Aquí tots, perdoneu-me, no sou usuaris tecnològics, sou consumidors tecnològics. Esteu comprant coses, que no sabeu com funciona, que no sabeu quines opcions té i quines no té.
No, que sabem el 5% de les possibilitats d'aquell estri, d'aquella eina, d'aquella pantalla. No sabem més enllà del 5-10% de possibilitats.
Però sí, efectivament, però tens la dependència tecnològica aquesta. A més, el problema està aquí, de que no s'estan fent inversions. A més, el cibercriminal es pot moure molt ràpidament i un problema que tenim, que ho sento molt, però jo disparo, és la política. Hi ha unes polítiques a seguir, sí, que tot això t'endarrereix. I ara no és moment de polítiques, ara és moment d'accions. Els cibercriminals actuen ràpid, s'entenen entre ells facilíssimament. I vols que t'expliqui jo lo malament que ens estem entenent entre nosaltres mateixos? O sigui, quan no hi ha coordinació entre molts estaments, que tothom vol el seu raconet del xiringuito, i no veiem que això és una amenaça global i que l'hem de solucionar tots units, si no, no farem res. Doncs aquesta és la realitat, que aquí tothom tira pel seu xiringuito, que ningú fa cas en l'altre, perquè aquí tothom se sent més, i estem aquí, estem justament a la tormenta perfecta. Però recordeu que les dades, sobretot les que vosaltres depens, la que tu tens la teva custòdia, això, tu, a l'hora de la veritat, tu ets el responsable, i ets tu el que has de prendre aquestes accions. És així de senzill.
Aviam, anem amb la... No sé si ha de dir alguna cosa a Pablo Iglesias, Pablo.
Bueno, creo que hay mucha gente que piensa que sus mayores problemas de seguridad es que salen a comprar el pan y un grupo de ocupas, de menas, de podemitas y de independentistas les ocupan la casa. Y que una alarma de Securitas Direct es la mejor solución a sus problemas. En realidad, en sociedades digitalizadas como las nuestras, la ciberseguridad es el gran tema. Y es el gran tema incluso a la hora de determinar la suerte de los conflictos bélicos. Entonces creo que es una cuestión sobre la que se debe reflexionar porque esto es gravísimo. Estamos hablando, digamos, no del ataque a un banco, estamos hablando del ataque a una infraestructura pública de salud, a un hospital que puede implicar costo de vidas humanas. Hay gente pues que necesita hemodiálisis, que necesita sus tratamientos de radioterapia, de quimioterapia. Es gravísimo y creo que efectivamente hace falta reforzarse. La sensación que se transmitía es que hay poco que hacer y que no se cuenta con ninguna posibilidad de poner delante de un juez a los responsables de esto.
Samper y Mónica.
Sí, a veure, tornant a el que és el problema de l'hospital, a mi m'agradaria fer dues reflexions. Una primera, desconec quin pot ser l'objectiu final d'aquest ciberatac. N'hi ha d'altres que són molt clars, no sé, vull dir, quan va passar el tema de Pegasus, és evident que hi havia una voluntat doncs, política o social, però aquí no acabo de tenir ben clar quin és l'objectiu. I després una altra cosa. Ho parlava abans, he sentit algun comentari entre 8 i 9 sobre que realment no és el mateix atacar doncs no sé, qualsevol organització doncs, que tingui objectius purament privats, per exemple, que atacar quelcom amb l'abast que pot tenir doncs, el tema mèdic, no? Se n'ha parlat, no recordo per qui era, de que realment no hauria de ser el mateix doncs qualsevol atac que aquest que té incidència en la salut, no? I que veurem si el pitjor, això pot tenir conseqüències com la mort de persones, doncs que potser doncs, perquè arriba tard a un tractament o a qualsevol tipus de servei, doncs igual fem un balanç d'aquí un mes o dos o tres i diem conseqüència d'allò fins que no es va posar una altra vegada el comptador a zero, doncs resulta que han mort 10 persones que no van poder esperar un dia a rebre doncs, una medicació. No? I per tant, doncs, és veritat, i ara ja és com el que comentava, crec que la Bruno, sobre la política, doncs que evidentment aquí, per exemple, i ara han fet una modificació del Codi Penal, doncs amb una certa rapidesa, és evident que quan un ciberatac tingui aquest tipus de repercussions, havia de tenir una pena molt més elevada, com per exemple passa amb les apropiacions indegudes o amb certes estafes, que quan afecten doncs, anem a dir, entre cometes, a grups vulnerables, doncs tenen una pena més important.
Mònica Terribas.
Sí, jo estic d'acord pràcticament amb tot el que esteu dient. Hi ha dues qüestions que es deriven d'aquí, com el Bruno deia, no? És a dir, posem-nos les piles, evidentment, a nivell d'institucions sobre la possibilitat d'ajudar a tot el teixit productiu per encriptar el núvol, fer còpies de seguretat i els plans de contingència que es deriven d'això. Però hi ha una altra característica o dues que a mi m'amoïnen com a ignorant davant del Bruno i de moltes altres persones que ho han estudiat, no? Aquí hi ha una variant, que és un cop entren, se t'emporten les dades. I a partir d'aquí, amb aquestes dades, amb l'aplicació de la intel·ligència artificial, es poden fer mil i una coses, no? Per què? Doncs perquè ara hi ha els mecanismes per poder fabricar versions, identitats, maneres de documentació, etc, etc. I ara ho lligaríem amb l'Operació Catalunya, perquè hem vist doncs, que quan es parla de la infiltració, de Pegasus, etc, també s'està parlant de la possibilitat que tenen els sistemes d'invasió de poder modificar comunicacions, etc. I tot això sí que et fa sentir que a nivell de seguretat, de ciberseguretat, o realment les institucions i el dret penal es posa molt, molt dur, o serà molt complicat per l'anonimat, perquè això pot estar passant des d'un país remot, perquè els servidors des d'on tu et mateix et protegeixes és on hi ha els servidors que cometen els delictes, que lògicament estan fora de la jurisdicció dels estats, no? I allò mateix que tu fas per protegir-te allunyant les teves dades del territori, diguéssim, també ho fan els que es dediquen al cibercrim, no? Per tant, tenim un repte global, no és un repte d'estats, sinó que és un repte global, I realment serà molt difícil aturar-li els peus, perquè de la mateixa manera que diem que la intel·ligència artificial ens proveeix de moltes coses que seran en positiu, des d'un punt de vista productiu, de creativitat, etc., en paral·lel, i això passa amb l'espècie humana, surt el pitjor també de tots aquests avenços. Però com ha passat sempre, eh? Vull dir, no perquè la tecnologia ens situï en un escenari més perillós, sinó diferent, no?
Bruno, vols fer algun comentari per acabar?
No, certament la Mònica ho ha encertat perfectíssimament. Els atacs que ens vindran a partir d'ara seran tota aquesta modificació de les imatges, l'alteració de la veu. Recordeu que tenen la nostra veu, i les intel·ligències artificials en aquí poden fer molt de mal. Veurem aviam quines dades s'han filtrat i a partir d'aquí en parlarem. I sobretot això, que la gent es posin les piles i que aquests polítics, sisplau, deixin fer la feina i escoltin els tècnics en els departaments d'IT, que són els que saben, que són els que ho pateixen i estan a primera línia de foc cada dia.
En parlem en breu. Bruno Pérez Juncà, moltes gràcies, expert en ciberseguretat. Fins ara, bon dia.
Fins ara, salut, adéu.
Bon dia. Són 3:15. Deixeu-me 3 minuts i deixeu-me que no parlem de política, tot i que com tot és política en podrem parlar. Hi ha una història que ens arriba des de Molins de Rei que moltes vegades la felicitat ens arriba de petits. Escolta, d'aquí uns moments.
Aquests dies parlarem d'autoconsum amb Factor Energia, que des del seu departament de panells solars s'ocupen de tot, del disseny, la instal·lació, el finançament i fins i tot de buscar i gestionar subvencions.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ràpid, Carles! Necessito un vestit de superheroi.
Un vestit de superheroi? Però si ja ha passat el carnaval...
Ja, és que he descobert que des de fa temps faig coses increïbles!
I tu, tens superpoders? Volkswagen T-Cross des de 195 euros al mes amb MyRenting. Gamma té disponible en Pack Assist, sistema de detecció de vianants, ACC en Front Assist, Lane Assist, Keyless Access i altres superpoders. Consulta unes condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen. L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
I falta peix a la teva dieta? No tens excusa, perquè fins al 22 de març a La Sirena t'estalvies un 30% en la segona unitat dels packs de 4 llums de bacallà premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Este frigo es asombroso. Like a Bosch. Es que es súper espacioso. Like a Bosch. Tú solo compras muy sencillo. Like a Bosch. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 100 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Citroën. Condicions a Citroën.es.
el perquè de tot plegat.
15 minuts i les 10. Perdona, Pere Mas, volies dir alguna cosa sobre el tema que ens ocupava fins ara?
Jo és que m'han vingut moltes ganes de dir moltes coses. Primera, que això, lamentablement, com deia l'especialista, ha passat, per exemple, al sistema públic de salut d'Irlanda, va passar amb una gran cadena de ràdio espanyola, que podria passar aquí.
La SER.
Sí, de la SER, que van haver de parar-ho pràcticament tot, i més de tot Espanya. Pensa que ara sí que hi entren els ordinadors de la ràdio. Sí, et roben... Home,
no provoquis.
Et roben totes les músiques, et roben les desconnexions territorials que es fan per... Tot està informatitzat. Et foten la comptabilitat, bueno, aquí a la ràdio, o TV3, si entressin els ordinadors de TV3. Està tot digitalitzat. Tota la publicitat, totes les pel·lícules, totes les sèries. Per tant, hi ha una cosa que hem d'assumir. Quan tu feies les fotografies en carrets, tenies una certa cura dels teus carrets, a vegades no els hi deixaves doncs aquí, i en un carret hi havia 36 fotos. Ara, quan tu en un disc dur poses totes les fotos de tota la teva vida, com ha passat alguna vegada, si perds aquest disc dur i està tot concentrat allà dins, ho perds tot. Per tant, és una certa obligació teva, com ens deia el Bruno, l'especialista, en fer-te una còpia de seguretat, fer-la una que estigui fora de línia vol dir que no està connectada a internet perquè no t'entrin els xoriços, un altre al núvol per si de cas, per si un dia entren a robar casa i et foten l'ordinador i et foten el disc dur, però clar, això, qui té la cultura per fer això? No som tècnics informàtics, la gent normal que estem a casa, i aquesta mena de suggeriment que acabo de fer no el tenim present. Sí que tenim certs coneixements de mecànica, sabem que hem d'anar a portar el cotxe al taller, que hem d'anar a la pressió, que, bueno, que de tant en tant s'ha de canviar no sé què, que t'ho fot el tio del taller, però amb el tema informàtic no tenim aquesta informació, però això ha penetrat les nostres vides, i sobretot en aquest punt que et dic, aquesta concentració de risc enorme. Tot està junt i tot està en línia. I aleshores ja pots posar totes les precaucions que vulguis, que mentre un senyor des de Corea del Nord, amb 1.000 servidors i una granja de bots a Rússia, i un intermediari a Cuba, per dir, bueno, Cuba segur que no perquè tenen mal internet, però a diferents països del món et pot atacar. I fer actuar la llei contra això és complicadíssim. Vull dir que estic molt d'acord amb el que diu el senyor especialista. Ara, per part nostra, a veure, tu et diuen aquí a la feina, canvia la contrasenya cada 3 mesos, i estàs, joder, un altre cop vaig a canviar la contrasenya. Oi que fa nosa, això? Bon. O actualitza no sé què de l'Android. Hosti, tu, un altre cop el puto Android haig d'actualitzar. Clar, tot això són pedaços de seguretat que arriben. A més, pel que ha explicat el Bruno, m'ha semblat entendre que no era el mètode d'accés clàssic. Normalment, el mètode d'accés és també en un mail raro, i tu cliques, no era aquest el cas. O bé tu portes un USB de casa, no, ha explicat que era amb l'eina d'entrar remotament, allò de quan entres a la ràdio estan fora, els cítrics o qualsevol cosa d'aquestes, que una vulnerabilitat... O sigui, és una cosa super sofisticada, que ja ningú hi ha pensat, que una persona normal no se li acut que connectant-se des de fora li pot passar això.
Clar, Pere, perquè una persona individual, tu penses que no tens tant com per ser interessant per un atac d'aquest tipus, i llavors et fa més vulnerable.
Uh-huh. Aviam, canviant de tema. 10 minuts i les 10. Hola, Sergi Pudió.
Bon dia.
Bon dia. No, és que hi ha una història d'aquelles en què tot surt bé, i perquè sí, perquè la infantesa és una època que tu no enganyes, que el cervell se t'està formant i no hi ha ni mala intenció, ni cap maldat, ni cap mal pensament. Hola, Vanessa, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Juan, bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres sou parella, sou matrimoni. Quants anys té la vostra filla, Vanessa?
4.
Per tant, és del 2018, sí.
18. Mm-hmm.
Com es diu?
Einar.
Sou de Molins de Rei, oi, Vanessa?
Sí.
Sí? A quina escola va la vostra filla?
A l'Estel.
A l'Estel. Quin curs fa?
A Infantil 4.
Infantil 4. D'acord, per tant, quedem-nos amb Einar, 4 anys, Molins de Rei... Ara bé. La Einar va néixer nena?
No.
No. I com és que ara...
No, va néixer nen.
Va néixer nen. I com és que ara la tracteu com a nena?
Bueno, perquè ella quan va començar a ser una miqueta... Bueno, cap allà els... una miqueta tenir consciència d'ella mateixa, doncs ens va començar a donar senyals de que era una nena. I fins que el dia va arribar de que ens va dir... Jo no sóc un nen, jo sóc una nena.
Ho veu començar a notar, que dius que tenia 2 anys?
Jo crec que no arribava als 2 anys, que ja va començar amb el tema de les disfresses, amb el tema de les joguines que volia, o amb el, bueno, amb com es fixava en totes les coses de nena i es ficava mocadors al cabell per fer-se el cabell llarg. Sí, sí, molt petit.
Ella sempre s'ha identificat... des de que té un any i mig, com a nena.
Sí, sí, sí.
I a més ella us ho ha dit, o sigui, és que a més ho ha verbalitzat.
Sí, 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 ja una mica més gran, quan ja va ser una miqueta cap als 3 anys i mig, 4, va començar ja a dir que no era un nen, sinó que era una nena. Que ella volia, quan tingués el cabell llarg, seria una nena, quan tingués el cabell llarg es canviaria, es diria d'una altra manera. Bueno, ella una mica ho relacionava amb el tindre el cabell llarg, que quan li deixéssim el cabell llarg, doncs ja seria una nena completament.
Jo pregunto primer, com a mare, què vas pensar, què vas sentir, Vanessa, quan l'Einer et diu a tu i al seu pare que no és un nen, que ella és una nena?
Doncs... És que ja ho sabíem, o sigui, no ho va verbalitzar, però com ja la veus des de tan petita, el camí que està agafant, bueno, pues jo vaig sentir pues que perfecte, que era el fill era la seva vida. Si ella és feliç, nosaltres també, o sigui que, bueno, no vam sentir res diferent perquè ja la veíem des de que era més petita i, bueno, pues res, acompanyar-la i deixar-la ser feliç.
Anem a l'apartat del pare, perquè és molt important. L'altre dia dèiem, tindrem la mare, i dèiem, potser també hem de tenir el pare, i no, potser no, hem de tenir el pare, perquè per sí, una sí. mare, la mare és la mare, però el pare, aquestes coses, de vegades, la masculinitat d'aquestes coses, de que de petita i tal... Juan, tu com ho vas sentir, com ho vas pensar... Què vas pensar?
Bueno, al principi nosaltres sí que és veritat que pensàvem, bueno, deixa-la fer, que es disfressi, que faci tot el que vulgui, ¿vale? És molt petita, i quan es vagi fent més gran, pues, ja veurem si realment és el camí que ella ha escollit o pot canviar. Perquè això, com era tan petita, no ho sabíem. Però sí que és veritat que arrel que va a P3, a P3 ja comença cada vegada més a exterioritzar el que ella sent, i ja quan arriba a P4 ja i ens ho diu, pues realment ja, com diu la meva dona, no ens sorprèn. Sí que és veritat que al principi dèiem, hosti, com ho portarem o com ho portem, però realment... tant a l'escola com nosaltres ens han ajudat molt a fer-ho el més normal possible, vale? Perquè per nosaltres ja era algo normal i volíem que també per ella fos algo normal. Realment no hi ha hagut cap problema.
Quan veu decidir, Juan, fer el tomb definitiu i que l'Einer passés a ser l'Einer?
Pues va ser perquè cada matí hi havia una guerra constant amb la roba que es devia ficar, perquè ella sempre deia que no li agradaven els texans, que ella volia vestits, que volia una faldilla, que estava molt lletja amb aquesta roba, que aquesta roba no li agradava, i al final, sincerament, va ser arrel d'un dia que jo li vaig dir, Ina, bueno, pues aquesta roba te l'has de ficar, perquè ara no tenim roba, no pots anar amb faldilla... I una expressió que em va marcar moltíssim va ser quan la meva filla em va dir, papa, no et preocupis per mi, perquè els meus companys no es riuen de mi. Llavors, arrel d'aquí, va ser com un xoc, i llavors vam dir, s'ha acabat, saps? Vam buidar l'armari de roba de nen i vam anar a comprar-li tot de roba de nena. I a partir d'aquí va ser, a partir d'ara, l'Einar, perquè al final... no convèncer, li vam dir, home, el teu nom és bonic, si li fiquem una L apòstrof pot ser tant de noi com de noia, i ell va dir, vale, pues, m'agrada el meu nom, però jo ara seré una nena, i vam dir, pues, vinga, pues, ja està. I a partir d'aquí va ser quan vam fer el canvi definitiu.
Vanessa, molt important, tothom a la família ho ha acceptat tan bé com vosaltres, que sou els pares?
Sí, sí, sí.
Val.
La veritat és que... pràcticament tots, sí que encara no, potser quan parlen d'ella, doncs el si surt, perquè a mi també em passa a vegades, no?, de ficar-li el pronom masculí, però és momentani, no? Però sí, sí, tothom ho ha acceptat superbé. Els seus germans...
Sí, perdona, deies, tots. Els seus germans també, eh?
Sí, 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 els seus germans, els avis, els tiets, tots, superbé.
Anem a l'escola. I l'escola? Què tal amb els seus companys, Vanessa?
Uf, superbé. Pues que és el que diem, que sent tan petits i que les seves amigues han sigut sempre les seves amigues, els seus amics igual. Sí que alguna vegada, quan ja va començar ella a dir no, jo sóc una nena, alguna companya sí que li havia dit no, tu ets un nen, no una nena. I ella, molta personalitat que ella té, li va dir no, jo sóc una nena. Llavors, doncs, els mestres sí que han ajudat els nens, no?, també a fer-li entendre una miqueta, doncs, que clar, aquestes coses a vegades amb ells els hi sorprèn. Des de casa jo penso que els papes també s'han portat superbé, perquè és que no ha tingut cap problema.
Cap problema.
Ni amb els seus companys de classe, i inclús amb el seu germà, que va segon, jo alguna vegada li he preguntat, Axel, algun company teu li diu alguna cosa a l'Einar o li fan alguna cosa? Diu, no, mama, no. La veritat és que no. Sí que alguna vegada li diuen, no és un nen, no és una nena, és un nen. I els hi explica, no, perquè ella vol ser una nena, sent una nena i és una nena. I no, molt bé, a l'escola ens està acompanyant moltíssim, superbé.
La Gemma, mira, precisament... Gemma, bon dia.
Bon dia.
La Gemma és la tutora d'infantil 4 de l'escola Estel de Molins. Diu la Vanessa, la mare de l'Einar, que els companys de classe i els companys de l'escola ho han acceptat i ho han rebut molt bé. És així, oi?
Sí, tal qual.